Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom, som al mes del clima i quina millor pel·lícula per prendre consciència que Avatar. Es pot veure ja des d'avui per Disney Plus i en català. Meravella de doblatge, escolteu aquest minut.
Bosc de Pandora amaga molts perills. Però el perill més gran de Pandora és arribar a estimar-la massa.
D'això, de qui es va quedar prenyada? Segurament d'en Norm.
Segur.
No us mereixeu viure, vosaltres.
No. Pensa-ho bé. Aviam, era el seu preferit. Es passaven l'estona junts al laboratori.
Aleshores em suïcidaria. Beuria àcid.
És veritat, és a totes les preses. Mira, se la menja amb els ulls.
Ei!
Doncs jo crec que els seus avatars voltaven pel bosc, tot sols.
Quin fàstic!
Nois, de vegades no és tan guai saber qui era el teu pare.
Doncs bé, aquest és el doblatge en català d'Avatar. Es pot veure ja des d'avui en català per Disney+. De vegades passa això, que si no sabeu que hi ha l'opció en català, comenceu a mirar i no, s'ha de fer l'opció en català. Venem que avui és dia de Kahoot, però abans també hem de parlar amb el nostre IA, que sap que avui parlarem de drons. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Amb la unitat mòbil anirem al Drone Lab, un laboratori de la UPC. Entre els usos d'aquests aparells hi ha el medi ambient, precisament. A la consulta de 2/4 us estem preguntant per el mòbil i el despertador. Ens ha inspirat el sistema Standby que s'ha presentat aquesta setmana.
Doncs va, Kahoot avui, a punt de jugar. Joan Arenyes, hola.
Hola, Mariola.
De què va avui el Kahoot?
De qui va ser primer?
Qui va ser primer, tu o jo?
De què? Jo? De néixer
tu sempre primer. Ah, sí, és veritat. Tu vas néixer
ja
primer.
Està.
Va, doncs això, seran aparells tecnològics o invencions o innovació, no?
O influencers, o youtubers...
Ah,
o...
xarxes socials. Qui va ser primer?
Exacte. Qui va ser primer és molt fàcil. Hi haurà dues opcions i tenim el 50% de possibilitats d'encertar-ho. O sigui que és un joc obert per tothom. Què cal fer per jugar? Doncs entrar a kahoot.it i posar aquest pin que és el d'avui. 151 57. 151 51 47. Entreu a Kahoot.it, posem aquest pin 151 51 47, i després un nom per jugar, i a veure entre tots els que ara mateix us aneu incorporant qui de tots vosaltres en sap més de qui va ser el primer.
151 51 47, aquest és el codi, i avui no hi ha quatre opcions sinó que són 10 preguntes amb dues opcions cadascuna. Per tant, avui també serà ràpid, hi haurà molta rapidesa en aquest Kahoot. Els que jugueu per primera vegada, sapigueu que millor que estigueu fent el seguiment a través de l'AFM per anar de forma simultània, si no anireu endarrerits. Però de totes maneres, cada dia ja sabeu que es pot escoltar el pop-up a través de l'aplicació i el web de Catalunya Ràdio. 651-51-47, i en joc un lot de xocolates Virgínies pel més ràpid, la més ràpida, la persona que en sàpiga més. Qui va ser primer? El pop-up. Anem per feina.
N'hi ha que s'informen sempre amb Catalunya Ràdio. El món avui és digital, qui vulgui entendre'l bé. Que escolti el pop-up. Un circ on un algoritme et diu què has de fer. La Mariola et dona les eines per obrir la ment. I així funciona el món.
Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes.
Ray J, Bobby Braggins. Yeah, she might move on a rapper.
drugs and ball players, but we all know I hit it first. I hop in the club and pop a show love, and I don't even put in work. I hit it first. Out of here, going north on a rash, going south, but now baby chose to go west.
El món de la tecnologia es mou en una carrera imparable per veure qui és el primer en innovar i crear un producte que encara no existia. Determinar qui va ser el primer també genera debat i controvèrsia. Aquesta cançó és una referència a la relació del cantant i actor Reggie amb l'estrella del realities nord-americana Kim Kardashian. Diu que ell va ser el seu primer xicot abans que Kanye West i el jugador de bàsquet Chris Humphries. En podreu trobar la prova documental si cerqueu a internet el vídeo Kim Kardashian Superstar. In the club and pop a shoulder and I don't even put in work. I hit it. Avui estem en mode Kahoot. Cada dimecres un Kahoot. Amb aquest número anem al 5 151 51 47. Un Kahoot amb dues opcions, 10 preguntes. Qui va ser primer?
Què o qui va ser primer? Entreu a Kahoot.it amb aquest pin 151 51 47. Un nom per jugar i en joc un lot de xocolates Virgínies.
Som-hi, Mariví!
El pop-up també el fas tu. Participa. Comença el Kahoot de Joan Arenyes.
Doncs ja comença a sonar de fons la música Kahoot i quan vulguis, Joan, ja pots llançar la primera pregunta de 10.
Va, som-hi. 10 preguntes sobre què o qui va ser primer.
Va.
I aquí va la primera pregunta. Quin sistema operatiu per a mòbils es va presentar primer? Botó vermell, iOS. Botó blau, Android. Quin sistema operatiu per a mòbils es va presentar primer? iOS, d'Apple, o Android, de Google?
Qui va ser primer, iOS o Android? Sistema operatiu per mòbils. Temps.
Ai, la resposta correcta és iOS. Es va presentar el 2007 i l'any després es va presentar Android oficialment, eh? Aquí hi ha molt debat sobre qui va començar a desenvolupar-ho, però qui va presentar el primer va ser...
És la presentació iOS, el que els hem fixat. Doncs va, anem al rànquing.
El rànquing queda d'aquesta manera. Després la primera pregunta. El primer lloc és per Pim Pantomalaca. Segon, Pau. Tercer, Hander Klander. Quart, Kitris. I cinquena, Neus.
La gent ho sabia, en general?
No, i...
No.
Bastanta igualtat, eh? Gairem
bastanta empat. Igualtat. Doncs bé, anem a la segona pregunta.
Segona pregunta, de 10. Quin assistent de veu va sortir primer? Botó vermell, Siri. Botó blau, Alexa. Quin assistent de veu va sortir primer? Botó vermell, Siri. Botó blau, Alexa.
De moment tenim liderant el pim-pam-pum, Tomalaca. Primera posició i ara queden 3 segons en aquesta segona pregunta. Temps, s'ha acabat el temps.
La resposta correcta, la gran majoria heu respost correctament, és el botó vermell. El primer assistent de veu que va sortir, es va llançar oficialment, és Siri.
Siri és el primer assistent de veu. Anem a veure el rànquing.
Rànquing, primer lloc per Pim Pam Tomalaca, segon Pau, tercera Mon MB baixa, quart Ermi, o quarta, i cinquè Hander Klander.
Va, doncs anem a la tercera pregunta de 10.
Tercera pregunta de 10. Qui va obrir primer el seu canal de YouTube?
Oi.
Botó vermell, El Rubius. Botó blau, Roc Massaguer, Out Consumer. Qui va obrir primer el seu canal de YouTube? El Rubius o Out Consumer, col·laborador del Copat?
Els veterans creadors de continguts a YouTube. Qui va obrir primer el seu canal de YouTube, El Rubius o Out Consumer, El Roc? Temps.
La resposta correcta és...
Ai, és El Roc.
Botó blau.
Roc.
Roc Massaguer, Out Consumer. Concretament, ell és a YouTube des del 2006 i El Rubius el va obrir, el seu canal, el 2011.
Per tant, Roc és un pioner, és un pioner. Va, doncs anem a veure el rànquing.
Rànquing, primer lloc per, atenció, Mon MB Baixa, segona, Elna Rizón, tercer, Alu Loco, quart, Pim Pam Tomalaca i cinquè, James.
Ai, primera posició.
Mon MB Baixa.
Mon MB Baixa en primera posició. Anem a la quarta pregunta de 10. Qui va ser primer o què va ser primer? Que m'ofego.
Qui va entrar primer a Instagram? Qui va entrar primer a Instagram? Botó vermell, Laura Escanes. Botó blau, Juliana Canet. Qui va entrar primer a Instagram? Botó vermell, Laura Escanes. Botó blau, Juliana Canet.
Deu segons per respondre. Qui va entrar primer a Instagram? La Laura Escanes o la Juliana Canet? Temps.
Doncs aquí la majoria heu respost Juliana Canet, però no. La resposta correcta és el botó vermell. Va entrar primer a Instagram Laura Escanes abans que la Juliana. Concretament, Escanes té perfil a Instagram des del 2012 i Juliana Canet des del 2016.
Clar, potser per edat, això, que és més gran la Laura Escanes, dic jo, no sé. Anem al rànquing.
Rànquing, primer lloc per Alu Loco, segon El Narizón, tercer Sort, quarta Cesca i cinquè James.
El Cajut d'avui enganxa, eh? Amb això, qui va ser primer, m'enganxa. A la Loco, doncs, en primera posició, en joc un lot de xocolates Virgínies pel més ràpid i el que en sàpiga més. Cinquena pregunta.
Cinquena pregunta de 10. Qui va obrir primer el seu compte a Twitter? Botó vermell, Toni Soler. Botó blau, Òscar Andreu. Els dos de l'Està passant. Qui va obrir primer el seu compte a Twitter? Botó vermell, Toni Soler. Botó blau, Òscar Andreu.
Clar, destaco molt la rapidesa, perquè són algunes preguntes que es poden comprovar ràpidament, però clar, qui...
Home, amb 30 segons molt just, eh?
El Cajut valora la persona que respon primer. Si n'hi han d'empatades, doncs la més ràpida encapçala el rànquing. Temps.
Pràcticament empat entre Toni Soler i Òscar Andreu, el que heu contestat, i ara anem a saber qui és el que d'ells dos va entrar primer a Twitter. Tu què creus? Tu què has contestat, Mariola?
No, jo no contesto perquè no vull guanyar.
Bueno,
jo diria que l'Òscar Andreu.
Correcte. L'Òscar Andreu va entrar a Twitter el 2009 i Toni Soler va fer el 2010, segons el seu perfil en aquesta xarxa social. Per tant, la resposta correcta és el botó blau, Òscar Andreu.
És bastant al mateix moment, més o menys, però Andreu el 2009. Bé, doncs, anem al rànquing.
Rànquing, primer lloc per Alu Loco, segon El Narizón, tercer Sort, quarta Cesca i cinquè Jofre Ben.
Alu Loco, doncs, encapçala el Cajut d'avui. 10 preguntes sobre qui va ser primer. Sisena.
Sisena pregunta. Qui va obrir abans el seu canal a Twitch? Botó vermell, Ibai. Botó blau, The Grefg. Qui va obrir abans el seu canal a Twitch? Botó vermell, Ibai. Botó blau, The Grefg.
Deu segons. Temps.
La resposta correcta és Ibai.
Ai, em pensava que era el Grefg.
No, Ibai té canal de Twitch des del 2017 i de Grefg des del 2019.
Ah, mira, és pre-pandèmia, això.
Tot i que aquí la majoria heu respost com tu, malament.
Sí, no, la gent ha dit Grefg, oi?
Bueno, bastant igualat, però ha guanyat l'opció de Grefg, però no, la correcta
doncs
és
no.
Ibai.
Ibai fa més temps que té canal de Twitch. Anem a veure, doncs, el rànquing.
Rànquing, primer lloc per Sort, segon Tumbe, tercera Brigitte, quart Alu Loco i cinquè El Narizón.
Doncs va, Sort està ara en la primera posició d'aquest Cajut. Recordeu que ens agradaria que féssiu captura de la posició que us dona Cajut i, a més, el primer doncs, serà una manera de demostrar que ha guanyat i podrà endur-se aquest lot de xocolates Virgínies que li farem arribar a domicili. Setena pregunta de 10.
Setena pregunta de 10. Qui va llançar el primer sistema operatiu basat en finestres? Botó vermell, Microsoft. Botó blau, Apple. Qui va llançar el primer sistema operatiu basat en finestres? Botó vermell, Microsoft. Botó blau, Apple.
amb els que esteu jugant, la foto...
La foto no vol dir que sigui la resposta correcta. La foto que esteu... posat una foto de Windows, que seria el genèric, diguéssim, però què va ser primer? Windows de Microsoft o Apple? Bé, doncs, aquí la majoria ha respost Microsoft, però no.
Ai, fet, no?
Dos anys abans, Apple ja havia llançat el seu primer sistema operatiu basat en finestres, que, de fet, tant un com l'altre ho havien copiat d'una cosa que s'estava desenvolupant en un laboratori...
Però, clar, fan aquestes presentacions tan a bombo i platret...
Ara ho dic de memòria, 93 va presentar Apple, o 80, perdó, 83 Apple, i 85 va sortir el primer sistema operatiu Windows, per tant, és anterior.
Clar, però com que sortia aquesta foto, ja del cap ja et deia Microsoft. Clar, la foto que surten al Kahoot, les preguntes surten amb la foto els que esteu jugant. Va, doncs anem al rànquing.
Rànquing, el primer lloc és per Tumbe, segon Aluloku, tercer Sort, quarta Nuni i cinquè Setitzi.
Avui també està canviant molt així el lideratge, no? Ara és Tumbe a la primera posició, quan queden tres preguntes per acabar. Anem a la vuitena.
A veure, també sortirà el típic que... No, que...
És que ara ho estava pensant.
Sí.
El Kahoot d'avui tindrà molt de debat.
Ho hem dit abans, que hi havia controvèrsia i debat en alguns... Perquè això d'aquí va ser primer, genera debat sempre.
Sí, sí, sí. No, mira, el que no genera debat, direm, ho faig anar bé per colar la falca, ha aparegut una pancarta de Nike dient que les millors del món són el Futbol Club Barcelona. I diuen, és la veritat, no és que és subjectiu. Això sí, són les primeres, en aquest cas sí que és veritat.
Les primeres que què?
Les primeres del món, les que han guanyat, no? Sí, què? Sí. Això són fets reals, sí, mira, han fet una campanya amb una gran pancarta.
Estupendo.
Bé...
Enhorabona, Nike.
Què passa?
Acabem, no? Molt bé.
Va, tira.
Què passa? Vinga.
Tu també lideres un rànquing, t'he de dir, eh?
8 de 10.
I no el pronuncio aquí.
Qui va presentar el primer mòbil que podia gravar en 4K? Qui va presentar el primer mòbil que podia gravar en 4K? Botó vermell, Apple. Botó blau, Acer.
Has fet aquest aclariment, estaràs tota la tarda contestant tuits, eh? De
però
preguntes.
Que hagi aplaudit quan
que no estic... Deixa això.
Qui va presentar el primer mòbil que podia gravar en 4K? Botó vermell, Apple, botó blau, Acer.
Podries aplaudir a elles en lloc de Nike.
Però tu has parlat de Nike.
Fa temps.
La resposta correcta era Acer, que va presentar un mòbil que podia gravar en 4K el 2013. El primer que ho va fer, després es van afegir totes les altres marques i dispositius.
Ranking.
Ranking, el primer lloc és per Aluloku, que torna a pujar fins al primer lloc, Nuni segona, Jofre Ben tercer, Tumbe quart i Despistat cinquè.
Aluloku primera posició, anem a la novena pregunta.
Novena pregunta, 9 de 10. Quina companyia va comercialitzar primer un televisor de pantalla plana? Quina companyia va comercialitzar primer un televisor de pantalla plana? Botó vermell, Samsung. Botó blau, Philips. Qui va comercialitzar primer un televisor de pantalla plana? Samsung o Philips?
Temps.
Aquí la gran majoria ha respost correctament. La resposta correcta Philips. És el botó blau Philips. L'any 1997 és la companyia que per primera vegada va comercialitzar un televisor de pantalla plana, el 97. Anem al rànquing?
Sí.
Rànquing. Primer lloc per Aluloku, segona Nuni, tercer Jofre Ben, quart Tumbe i cinquena Brigitte. I queda una sola pregunta.
Aluloku, doncs això, eh? Aluloku, qui estigui a les primeres posicions, feu captura del missatge que us doni Kahoot. Anem a l'última pregunta de 10.
Som-hi, 10 de 10. Quina companyia va comercialitzar el primer mòbil amb càmera? Quina companyia va comercialitzar el primer mòbil amb càmera? Botó vermell, Sanyo. Botó blau, Sharp. Quina d'aquestes dues companyies va comercialitzar primer el primer mòbil amb càmera? Sanyo o Sharp?
Queden 10 segons. S'ha acabat el temps.
El primer telèfon amb càmera es va comercialitzar al Japó l'any 2000 i era de la marca Sharp.
Sharp.
Botó blau, la resposta correcta. Dos anys després, Sanyo començava a comercialitzar els seus primers telèfons mòbils amb càmera.
Per tant, Sharp és la primera. Anem a veure quin és el podi, qui ha quedat a les primeres posicions i qui guanya aquest lot de xocolates Virgínies.
Som-hi! Anem al podi d'aquest Kahoot d'avui sobre qui va ser primer. En el tercer lloc ha quedat Oriol.
Oriol, tercera posició.
Segon lloc per Jofre Ben.
Jofre Ben, segon.
I el primer...
Aloloco! Aloloco, doncs, guanya... No sé, s'ha concentrat, Aloloco, i ha guanyat aquest Kahoot d'avui. Lot de xocolates Virgínia escapa, no sabem on. Per tant, Aloloco, truca'ns al 93-201-7474.
I fes captura abans.
Fes captura del missatge. Abans de viralitzar-ho per les xarxes, doncs, li fas arribar aquesta captura a l'Albert Castellví, productor del pop-up. Aloloco guanya. Felicitats, Aloloco, per aquest premi d'un lot de xocolates Virgínies. 93-201-7474 és el telèfon que ha de trucar Aloloco i que també podeu fer servir vosaltres per respondre a la consulta a dos quarts. Avui us estem preguntant, per dormir, com tens el mòbil? I et donem quatre opcions: en silenci, normal, mode avió o apagat. Per dormir, com tens el mòbil? En silenci, normal, mode avió o apagat? Aquesta és la consulta a dos quarts que us estem fent avui, arran d'això, d'aquesta presentació de Standby. Per dormir, com tens el mòbil? Una pausa i t'escoltem.
Opa, tendències i influències amb Mariola Dinarès.
Dic ja, ja, alo, loco. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, bona tarda.
Oh, hola, has guanyat el Kahoot d'avui. Felicitats, enhorabona.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Alo, loco, com et dius?
Em dic Xavier.
Xavier, i d'on ets, Xavier?
Doncs soc d'aquí, Sabadell.
De Sabadell, i a què et dediques? Què fas?
Doncs soc massatgista.
Massatgista que juga al Kahoot? És el primer cop que jugues?
No, a vegades al migdia, si puc, doncs faig una miqueta la partideta i d'això. I tal com diu el meu nom, a l'Uloco ho faig.
Sí, entre massatge i massatge, entenc, eh?
No, no, bueno, a mi se tard. Ara estava dinant, precisament, vull dir, no...
Escolta, Xavier, però el tema de l'Uloco i ser massatgista no lliga, perquè, o sigui, nosaltres anem a que ens facin un massatge quan ens volem relaxar.
No, no, evidentment no té res a veure el que és la professió amb el que és l'esbarjo, per dir-ho així, eh?
Tu vius a l'Uloco i, mira, guanyes el Kahoot. Escolta, no, Xavier, espero...
No, dic, a l'Uloco ho he ficat més que res perquè penso que per guanyar el concurs ha de fer una miqueta així l'Uloco perquè és molt complicat, de veritat.
Home, a veure, avui, sí, sí, avui era una mica així qüestió de sort, però bueno, tenies dues opcions en lloc de quatre. Escolta, espero que t'agradi la xocolata. T'agrada, la Xavier?
Sí, sí, sí.
Doncs això, que aprofitis, xocolata que t'arribarà a Sabadell. Gràcies, Xavier, a l'Uloco. Una abraçada.
Molt bé, igualment, moltes gràcies. Adéu, adéu.
EAE Business School patrocina aquest espai. La consulta de dos quarts. 93-201-7474. Truca ara.
Per dormir, com tens el mòbil? En silenci, normal, mode avió o apagat?
93-201-7474.
Doncs va, anem al telèfon número 1. Bon dia.
Hola, bon dia.
Qui ets? D'on ets?
Mira, sóc Rita i truco de Sant Andreu i jo l'ho he apagat.
Tu la pagues completament.
Jo la
pago,
sí,
sí. Rita, una abraçada.
Adéu.
Apuntem un punt que per apagada. Número 2, bon dia.
Bon dia. Hola.
Hola, qui ets? D'on ets?
Mira, jo sóc Sebastià, sóc de Cornellà de Llobregat, al barri Pedró, i, bueno, jo el mòbil el tinc apagat, ai, apagat, perdona, amb silenci i amb una altra habitació.
En silenci i una altra habitació. Ja fas un afegit, sí. És clar, molt bé. Doncs gràcies, Sebastià, una abraçada.
Ens
agrada saber els hàbits digitals. Adeu. De la gent pop-up. Cadascú s'ho munta a la seva manera. Número 3, bon dia.
Bon dia.
Hola, qui ets? D'on ets?
Soc Neus de l'Eixample. Jo me'l deixo en mode avió.
Moda avió. Mira, tenim aquí, sí, diversitat, eh? Gràcies, Neus. Una abraçada. Bon. Número 4, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Qui ets? D'on ets?
Ah, hola. Soc l'Anna, de Cerdanyola, del Vallès.
I com tens el mòbil, tu, a la nit?
Jo en mode avió, no? El deixo a la nit.
Moda avió per al descans, molt bé. Anna, gràcies, una abraçada.
De
anem
res,
a connectar amb la Sílvia Creus, que ens dirà quin és el percentatge. De fet, és una pregunta, la consulta de dos quarts, ja sabeu, la fem des de primeres hores del matí a les xarxes socials del Pop-Up, Pop-Up Cat Ràdio, a Facebook, a Twitter i a Instagram. I, per tant, doncs, això, us diem que a Twitter, per exemple, guanya el silenci amb un 46,6%, moda normal 22,6%, moda avió 20,3% i apagat un 10,5%. Pel que fa a Instagram, en silenci un 42%, normal 25%, moda avió 20% i apagat 12%. Per tant, també a Twitter i Instagram guanya en silenci i a Facebook guanya normal 35,7%, en silenci un 28,6%, apagat un 21,4% i moda avió un 14,3. El Jou Fibles, s'ha generat aquí un comentari, doncs la gent fa conversa social a través de la xarxa sobre això. En Jou diu, moda no molestar, més silenci. De fet, per poc que pugui, el tinc així 24 hores o m'agafa ansietat. La Txell diu, normal per obligació. El Lluís per Ramon, amb alarma i activat però fora de l'habitació, però la meva parella en té dos a la tauleta de nit per compensar. Antoni Millet diu, normal però fora de l'habitació. Segador de cadenes, cap dels quatre, opció no molesteu, només els favorits poden sonar, que són la família, tampoc sonen els avisos de WhatsApp que es rebin. És a dir, que es pot, de fet, es pot configurar, eh? Qui voleu que us truqui i qui no. El Jordi diu, moda no molesteu, que els preferits de l'agenda em puguin trucar per si de cas, es pot posar així. I el Salvador diu, dins de l'habitació però no la tauleta de nit i moda vibració excepte l'alarma. La Inés, sempre al mínim de volum, però el mòbil dorm a sa cuina. En Pere Castanyer, tinc automatitzat que de 23 a 7 el mòbil està en silenci, la dona a vegades s'emprenya perquè em diu que no ens entrarem de res si passa alguna cosa, i ella en mode avió. L'Albert diu, jo el deixo normal, mai se sap què pot passar i millor estar a la White. L'Albert Requena diu, al despatx. La Núria Soler diu, normal, que per mi és amb el vibrador. I Ignasi Caldú diu, cap dels quatre, dades i wifi apagades, només trucades i despertador. Doncs molt bé, gràcies per compartir amb nosaltres els nostres hàbits digitals. Dèiem que era el mes del clima, i jo deia això, que hi ha una oportunitat amb els drons pel que fa al medi ambient i molts altres usos. Per tant, avui hem agafat la unitat mòbil i hem anat cap a un laboratori de drons. Som-hi! Ets el programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Mirant cap al futur, ens preguntem quins seran els principals usos dels drons en un futur. Com podem aprofitar al màxim la tecnologia mòbil, per exemple, el 5G, per la seva evolució? Aquestes són dues de les preguntes que s'intenten respondre des de Drone Lab. És un laboratori i espai de vol per a drons de la UPC. I allà hi tenim la mòbil del Pop-Up amb el Martí Cuní i la Marta Cristià a la natura i en aquest laboratori. Marta Cristià, hola, com estàs?
Hola, Mariola. Mira, sóc a les instal·lacions d'aquest Drone Lab, unes instal·lacions enormes que estan al Parc Mediterrani de Tecnologia, just al costat del Canal Olímpic de Castelldefels. I en aquest parc hi ha... Sentiu el dron, ja?
I tant!
En aquest parc hi ha, entre altres coses, l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacials de l'UPC, però també empreses, una incubadora d'empreses i altres centres educatius. Així que us heu d'imaginar, per una banda, un espai molt gran de més de 3.000 metres quadrats plens d'edificis, com edificis universitaris, i per l'altra, una zona, doncs això, el laboratori, una zona de vol, que és un espai de 90 metres quadrats per 45 metres, uns 15 metres d'alçada, protegits per una xarxa com de porteria de futbol, eh? O sigui, no una xarxa rígida, sinó una xarxa de tela, així que aconsegueixen com les condicions de vol en l'aire lliure, però en un espai fora de l'espai aeri protegit per l'àrea d'influència, diguem, de l'aeroport, doncs que no el tenim tan lluny, no? A més, a les ciutats, doncs fer volar drons està regulat per unes normatives bastant restrictives i aquesta xarxa permet que puguin fer totes les proves que han de fer aquí. Per exemple, ara, davant nostre i al mig d'aquest espai veiem un dron que fa un metre aproximadament d'amplada i que, segons em comentaven, podia arribar a suportar doncs, fins a 20 quilos. Ara ens explicaran quin equipament porta a sobre perquè pesi això i perquè ens ho expliquin. Són amb nosaltres l'Enric Pastor, que és coordinador tècnic del Drone Lab i investigador d'un dels grups de recerca que hi treballa, l'Icarus, de la UPC, i el Pablo Royo, que és professor i investigador de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacial de l'UPC, també membre d'Icarus.
Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Doncs hola als dos, Enric i Pablo. Ens agraden molt els drons i també després farem una mica d'ABC què és i què no és un dron, perquè, clar, a vegades veiem coses i no sabem si ben bé és un dron o no. Ha evolucionat tant això, però Enric i Pablo, quin és l'objectiu principal d'aquest laboratori de drons? A qui va encarat, diríem?
Mira, el laboratori que té tres vessants fonamentals. La primera d'elles és la docent, perquè estem a la universitat i, per tant, el que necessitem aquí és un espai per poder desenvolupar l'activitat docent que fem a la universitat relacionada amb el tema dels drons. L'altra és la recerca, que és l'altra gran pota que tenim els professors i, per tant, aquí fem activitat de recerca de diferents tipus, a diferents grups. El nostre és un d'ells, però hi ha d'altres grups de recerca que també hi treballen. I, finalment, intentem portar una vessant lúdica, aquesta és menor, però tenim planificat la idea de fer, per exemple, carreres de drons i altres tipus d'activitats que el que fan és apropar la tecnologia a la gent en general, instituts, per exemple, fem activitats en col·legis, una mica aquestes són les tres grans vessants.
Tenint en compte que no es pot fer volar un dron per tot arreu a les ciutats, també pot venir un particular que tingui un dron a casa seva i venir a fer-lo volar?
Sí, això també és viable, sí. L'espai està obert a tothom, té un petit cost, però sí, un particular podria venir i fer aquí les seves proves de vol.
Sense entrar molt ara específicament i molt menys, perquè el que volem explicar són altres coses, però què diu la normativa? On es pot volar o no? Per què hi ha una xarxa?
El problema que tenim aquí a l'àrea metropolitana és que estem sota l'àrea d'influència de l'aeroport de Barcelona i en general a Catalunya tenim aquests tres principals aeroports, Girona, Barcelona, Reus, i això cobreix una gran part del territori. Llavors, volar sota aquesta àrea d'influència el que implica, és possible, però implica tot un esforç administratiu important de permisos. Que pot ser que hagis de demanar permís amb un mes d'antelació. Llavors, clar, tenir la xarxa aquesta vol dir que ara vull volar, doncs vaig a volar i punto, no li demano explicacions a ningú.
Pablo, què estem veient? Quin tipus de dron és el que tenim davant i què està fent?
Bueno, ahora lo que tienes delante es un Matrix 300, es de la empresa DJI, y bueno, actualmente es uno de los drones más avanzados que hay en cuanto a sensórica. Pues es capaz de detectar obstáculos a 360 grados en todas las direcciones. Y bueno, ahora lo que veis lo tenemos equipado con unas antenas, porque estamos trabajando en una serie de proyectos. Concretamente lo que hacemos es buscar gente, ¿no? Lo que ves es una antena que lo que hace es detectar dispositivos Bluetooth. Es decir, imagínate que estás en el bosque y pues te has quedado sin batería en el móvil, pero tienes un reloj deportivo el cual pues emite Bluetooth, ¿no? Pues lo que estamos ahora, estamos en un proyecto donde lo que hacemos es detectar desde el dron ese tipo de dispositivos para que pues los bomberos o el personal de emergencias pudiera pues buscarte y rescatarte.
Clar, aquests dispositius no porten un GPS, per tant no et donen el punt exacte on tu estàs, però sí que el dron pot donar-te informació d'una àrea concreta, de dir, en aquests quilòmetres quadrats sí que pots trobar aquesta persona?
Exacto, nosotros desde el dron pues sabemos hasta dónde podemos detectar esos dispositivos, entonces te podríamos decir pues al personal de emergencias, en esta zona hay un dispositivo Bluetooth y por tanto potencialmente puede haber una persona que podemos buscar, ¿no? Una segunda fase del proyecto pues es la parte de la localización exacta de esa persona. Entonces, bueno, ahora como ves solo hay una antena, pero en un futuro pues lo que tenemos planteado es poner diferentes tipos de antena, donde lo que vamos a hacer es medir diferentes tipos de potencia y saber hacia dónde tenemos que mover el dron para saber si esa persona está pues más hacia la derecha, más hacia la izquierda y poderla localizar.
Que ningú s'imagini que davant tenim, bueno, suposo que pel soroll ja us deveu fer una idea, eh? Però que ningú s'imagini que davant tenim un dron com els que es poden portar els Reis, els nens que han portat a pràcticament tot Catalunya aquest any, que era com el regal estrella, no? Són aparells totalment diferents. O la tecnologia és la mateixa?
La tecnologia, en el fons, és la mateixa. L'única diferència és la capacitat d'aquest vehicle. Els vehicles industrials, que són la tipologia...
Aquest pes que dèiem que podia suportar?
Una és el pes, perquè porta motors molt més potents, i per tant això implica també una major durada de vol, però també els sensors que utilitza el propi dron són més avançats, o tens més duplicitat de sensors per assegurar que si fallés algun, aquest dron no tindria un accident.
Clar, perquè si ens cau un dels petitons a sobre no passa res, però aquest ens faria una mica de mal.
Exacte, el risc que implica un dron es mesura en funció de la massa i de la seva velocitat amb la que opera, i per tant, com més gran i més ràpid, més risc, i per tant hem de posar mesures per complementar o per compensar aquest risc.
Ens heu explicat aquesta línia d'investigació de trobar gent a partir dels dispositius Bluetooth que pugui portar a sobre, que els detectaria el dron. Quines són les altres línies d'investigació principals que esteu desenvolupant des del Drone Lab?
Nosaltres, com a grup de recerca, tenim una línia molt important, que és la del futur espai aeri, que s'anomena U-Space. Això, perquè us feu una idea, seria com tenir controladors aeris per gestionar els vols dels drons. Avui dia no es fa, però el futur immediat és aquest. És a dir, el dron haurà d'estar supervisat, cada dron que operi haurà d'estar supervisat per una tecnologia que garantirà que, bueno, doncs que no hi ha col·lisions entre els drons i que no operen a llocs que no haurien d'operar.
Sí, els avions per l'espai aeri es mouen amb indicacions d'un controlador aeri que són persones. Els drons es podran moure per sobre nostre amb controladors aeris que seran màquines, és això?
Exactament.
I que aquestes màquines, en base a la informació que li dongui la persona que vol operar el dron, li dirà, doncs vés per aquí, vés per allà, i així no xocaràs amb ningú?
O? No funciona així. Com a mínim no amb un primer pas. Amb un primer pas ets tu que declararàs què és el que vols fer. Llavors els sistemes, aquestes màquines que esmentes tu, el que validaran és que allò que tu declares que vols fer no entra en conflicte amb ningú més. I per tant, d'alguna manera, ja d'entrada garantiran que el teu vol el podràs desenvolupar sense cap mena de problema.
Per com ho expliqueu?
Estic pensant, Marta, no, que, clar, cada vegada hi ha més els cossos de seguretat, tant bombers, policies, per a tot això que estan explicant dels usos, evidentment, i també els últims temps Mossos han explicat que també comencen bueno, ja fa temps que van servir drons. Suposo que també pot servir de camp de clar, d'entrenament, no? Perquè no deu ser fàcil portar un dron d'aquests, no?
Sí, el Drone Lab, una de los usos que tiene es poder realizar prácticas. De hecho, cualquier prototipo que realizamos, lo primero que hacemos es volarlo aquí antes de salir fuera de lo que es la red, ¿no? Y ahora que comentabas esto de los cuerpos de seguridad, otro de los proyectos en los que estamos trabajando es la detección de fuentes radiactivas con drones. Llevamos como alrededor de unos 6 años trabajando, detectando diferentes tipos de partículas. Entonces, pues los drones son ideales para no poner en riesgo en frente a cualquier desastre, pues a los equipos de seguridad, ¿no? Entonces, pues ante cualquier tipo de desastre, nosotros tenemos un proyecto en el cual el dron va equipado con una serie de sensórica que es capaz de detectar fuentes radiactivas puntuales y decirle, pues, bomberos, personal de emergencia, cuidado que aquí pues hay radioactividad.
Per tant, si en una central ja és un accident, la primera persona que hauria d'entrar, que ara seria un bomber, que ha d'entrar a veure què ha passat, ja no seria una persona, sinó que seria el dron, i quan assegurés de dir, mira, en aquesta zona sí que hi ha radioactivitat o en aquesta no, és quan entrarien les persones?
Exacto, o sea, mediante el sistema que hemos desarrollado, podemos colocar un mapa y podemos saber y localizar dónde están estas fuentes puntuales, y por tanto podríamos decir, pues por aquí no, o cuidado que por aquí hay radioactividad o...
Per tant, a banda dels estudiants que veiem ara al nostre entorn, ens hem d'imaginar que, com deia la Mariola, potser també cada X dies o cada X mesos teniu un equip de bombers o de policies entrenant amb drons aquí amb vosaltres?
Aquí, bàsicament, sí, que jo sàpiga, ha vingut la policia local de Castelldefels, que també operen drons i han vingut a entrenar, que crec que ho hem parlat amb cossos de bombers i amb Mossos d'Esquadra perquè puguin utilitzar l'espai. De fet, el tenen obert per poder-ho utilitzar, però no que sàpiguen, no s'ha materialitzat encara. El que sí que és cert és que treballem molt activament amb ells, i de fet estem desenvolupant, a part del projecte que explicava el Pablo, tenim un altre projecte de just la flota de drons que Bombers de Catalunya està desplegant en aquesta campanya forestal, d'ajudar-los a tenir-lo posicionat. És a dir, la tecnologia de comunicacions que tenim permetrem que els seus drons apareixin a les pantalles de control integrats, de manera que juntament amb els altres vehicles, camions i els altres mitjans aèris que tenen.
O sigui, que els drons els puguin enviar informació de manera immediata.
Sí, exactament.
D'allò que veuen, per exemple, d'un bosc...
Ara mateix només serà posicionament, és a dir, saber on està el dron, que ja és una cosa molt important. Podrem informar-los de on està el dron, en quin estat està i en quina direcció està enfocant la càmera que porta aquest dron. Bombers utilitzar un altre mitjà, un mecanisme similar al que potser utilitzaríeu vosaltres o TV3 per enviar imatges, per enviar les imatges del dron. Però en un futur es podrà fer també directament del dron, cap a les pantalles de control sense necessitat d'intermediaris a través de la xarxa mòbil.
Una de les coses que permetrà l'evolució dels drons cap a nous usos és aquesta connectivitat, el tema dades, o tot això ja existeix i falta tema permisos només?
No, falta tecnologia encara, perquè el dron és un vehicle que necessita integrar coses molt miniaturitzades. Hem parlat de que podem pujar un, dos, tres quilos, però els quilos acaben de seguida. Per tant, has de ser molt curós amb el que poses a bord del dron. I, per tant, necessitem sistemes miniaturitzats molt específics per poder ser volats de manera eficient.
De fet, abans de començar la connexió en directe, comentàvem que el Drone Lab encara no està acabat del tot, que hi ha tota una part de connectivitat que encara esteu desenvolupant. Què esteu fent exactament per ajudar aquesta evolució dels usos del dron?
La idea inicial, quan es va crear el Drone Lab, és de portar en paral·lel un projecte de comunicacions mòbil 4G i 5G, o 6G en el futur. Llavors, l'espai és un espai de proves, però que ha d'estar envoltat d'una sèrie d'elements que permetin fer aquesta validació o aquest test amb aquestes tecnologies mòbils. I el que ens falta és acabar de desplegar infraestructura, és a dir, de portar fibra òptica aquí per poder posar estacions base 5G i en el futur 6G i poder fer els experiments necessaris per dir com s'ha de configurar aquesta xarxa mòbil, com hem de configurar aquest 5G per ser útil, en particular pels drons.
O sigui que la internet de les coses arribi a cada un dels drons?
Sí, de fet el dron seria un element més de la internet de les coses, seria un participant més dins d'aquesta xarxa.
Sí, de hecho es una de las cosas que hacemos principalmente, es subir computación al dron y esos computadores lo que hacemos es conectarlos a internet, de manera que tenemos el dron conectado a internet. Eso nos permite poder controlar el dron desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Es decir, desde cualquier sala de control podemos enviar al dron y decirle ejecuta este plan de vuelo, despega. Otra cosa es que la normativa lo permita, ¿eh?
Claro. O sigui,
hablamos tecnológicamente, ¿no?
Vale, la tecnologia ens permet que des d'aquí poguéssiu enviar un dron a l'altra punta del món i que tornés. Però
sí,
no es pot fer encara per normativa.
Sí, enviar-lo a l'altra punta del món des d'aquí queda molt lluny, l'altra punta del món. O sigui, el que podríem és controlar-lo. Un dron que estigués a l'altra punta del món, des d'aquí el podríem controlar. Això és el que podríem fer. Però la normativa ara el que obliga és que el pilot estigui a menys de 500 metres del dron i, per tant, la típica imatge que tenim d'un dron i una persona amb un comandament, de moment, això
clar,
és el que tenim.
Clar, això ho tenim molt al cap. Sí. Tots els que no tenim ni idea de drons, és una persona amb un comandament com de cotxe a distància, però pel cel. Yeah. I que això pugui no ser així és com un gran canvi, permet usos molt diferents quan les persones estem a prop de les màquines o no.
De fet, el dron és un element com a superautomàtic i tal, i es veu com un avanç tecnològic molt important, però no deixa d'estar comandat per una persona que ha d'estar molt a prop, per tant és com una antítesi total. El que voldríem és que aquest dron pogués ser o bé molt autònom o bé que es pogués controlar de manera molt remota i sense tenir aquesta necessitat de tenir
doncs
la persona
avui,
ja enganxada.
Mira, hem fet una masterclass avui de drons, ja veieu que s'està treballant moltíssim en aquest Drone Lab i que té moltes possibilitats el dron, des dels cossos de seguretat, el control i el que deia jo, no, de mirar des de dalt de la terra, no, que això també fa que puguis veure el control d'incendis, etc. Moltíssimes gràcies a tots dos, bona feina, a l'Enric Pastor, al Pablo Royo i també a la Marta Cristià i al Martí Cuní, que són amb la mòbil, això, mirant drons, que no és cap broma això del dron i que ens pot ajudar en moltes coses. Una abraçada.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu. Anem a veure què és tendència en aquests moments a les xarxes amb la Sílvia Creus. De fet, fa una estona ho mirava i és tendència, si parlem de Catalunya, és tendència Google perquè, de fet, arran del que us explicàvem ahir, l'Aliança per garantir la presència digital del català ha denunciat que el Google fa perdre visites a 2 de cada 3 webs que utilitzen la llengua catalana. Doncs això, amb aquesta cançó, amb la nova d'Iglú, Sense retorn, repassem altres tendències. A tot l'estat és tendència Pau23Cat, aquesta etiqueta, i EBAU, Sílvia.
Doncs sí, perquè des d'avui fins divendres els alumnes catalans fan la selectivitat i també d'altres comunitats.
Molta sort a tots els que estigueu fent la selectivitat. També és trending topic Joaquín, Betis i Villamarín.
Pel partit de comiat de Joaquín entre el Betis i una selecció de llegendes i on van homenatjar-lo famosos com ara Alejandro Sanz. El vídeo del partit i l'acte d'homenatge de gairebé 3 hores és el número 2 a les tendències de YouTube.
La nova CEO de Twitter ja és al volant.
Sí, Linda Yaccarino, la directiva triada per Musk, que va dir allò de que ho deixaria quan trobés algú prou burro per menjar-se el marrón. Doncs Linda Yaccarino s'ha estrenat al càrrec aquest dilluns. És nova iorquesa, nascuda l'any 1963, llicenciada en telecomunicacions, ha treballat a Turner Entertainment i va ser presidenta de vendes de publicitat de l'NBC Universal fins que la va fitxar Musk. Ahir feia un tuit on deia: ha passat, primer dia, estigueu atents, amb gairebé 2 milions de visualitzacions. Un tuit, per cert, que ha editat i té dues frases.
Va, escolta, acabarem amb la cançó d'Aitana, que jo deia que el Coti per Coti seria la cançó de l'estiu, però Aitana va molt forta amb una cosa que us sonarà moltíssim, escolteu.
Ahí estás, tío. Vine, nena.
Quiero bailar perreando toda la noche con las babies. Quiero brindar por un amor que...
Efectivament. Sí que has fet, eh? Sé que has fet, Sílvia, has fet així amb la mà i el dit amunt, eh? Això ja ho feia, eh? També la coreografia.
Es diu Les Babies, ha sortit fa unes 12 hores, ja és número 1 a les tendències de YouTube amb més de 280.000 visualitzacions. Aitana ha compartit el vídeo al seu compte de Twitter dient: buenos días, ¿cómo están las babies? Lo primero de todo.
Doncs va, anem de les màquines a les babies. Bé, tornem demà amb moltes més coses, que sapigueu els dels dimecres del Kahoot. Dimecres que ve no hi ha Kahoot, perquè estarem al Mac Granollers doncs, explicant aquest boom que hi ha del podcast i també de la intel·ligència artificial en el món audiovisual. Va, tornem demà a la 1:05. Adéu-siau!
Vera us ha ofert el pop-up de Catalunya Ràdio.